Al matí, amb Raquel García.
Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup. Tout ce à quoi j'ai déjà pensé. Dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer.
Coincidint amb el Dia Mundial contra l'Estigma, dimecres es va celebrar a la nostra ciutat una taula rodona a Cal Balzac. L'objectiu era parlar del suïcidi, d'aquesta problemàtica que és una pandèmia silenciosa, una realitat que no només posa fi a una vida plena de patiment, també als seus amics, als seus familiars i, evidentment, a tota la comunitat. Què és el que està passant? Per què fallem com a societat? Per què no disposem de prou informació per combatre falsos mites i desestigmatitzar aquestes morts? Avui comprovarem que parlar no agreuja les xifres, sinó tot el contrari. Us deixem precisament doncs, amb un petit resum del que va ser aquella jornada de més de 2 hores i mitja de conversa. Una conversa que va iniciar donant la benvinguda a la regidora de Salut, Sònia Sada.
Bona tarda, benvinguts. És un plaer per nosaltres, per Sabadell, acollir aquesta taula rodona. Parlem del suïcidi, trenquem l'estigma. Creiem que la sessió d'avui ens ha de servir per conèixer els principals elements a tenir en compte en un fenomen tan complex com és el suïcidi i també en l'acompanyament d'aquelles persones supervivents. Mireu, aquestes creiem que són dues de les assignatures pendents que tenim, no només com a administracions, sinó també com a societat. Actualment estem immersos en un procés dintre de la Regidoria de Salut d'elaboració del nou Pla Local de Salut Mental i Prevenció de les Addiccions. I enteníem que aquest pla no podíem fer si no anàvem de la mà de les entitats que representen aquelles que tenen cura de la salut mental col·lectiva. I com no podia ser d'una altra manera, el suïcidi també és un dels temes que haurem d'abordar dintre d'aquest nou pla que ja hem començat a elaborar. Per acabar, m'agradaria agrair a la Raquel i al Roger la seva participació en el dia d'avui, conduint l'acte i fent que això soni també. I gravant aquesta sessió i, com no, a les persones que venen en representació de les diferents entitats, al Carles, a la Glòria, a la Clara i particularment a la Sílvia, que avui ens compartiran a totes aquelles inquietuds que a vegades no sabem on anar a resoldre-les. Així que, sense més, passo la paraula a la Raquel. Moltes gràcies.
Primer de tot, vull donar les gràcies també a la Regidoria de Salut per organitzar aquest acte, per implicar totes aquestes entitats. En unes setmanes també en què el tema del suïcidi, doncs, malauradament, ha copsat moltes portades pel cas de les bessones de Sallent. I jo crec que el que hem de fer com a mitjans de comunicació, com l'emissora que avui represento, doncs és això, fer servei, informar amb rigorositat, perquè avui demostrarem que per trencar doncs, aquest estigma el que és necessari és parlar i parlar amb informació i també dotar de recursos i d'eines a les entitats que treballen sobre el terreny, com les que ara us presentaré, però també a les escoles. Avui hi ha una bona representació d'alumnes i de professors de l'Institut Ribot i Serra i també és un orgull doncs, veure no, que aquest tema us preocupa, us inquieta i esperem que quan sortiu d'aquesta xerrada disposeu de moltes més eines i recursos. Anem a presentar els principals doncs, representants de les entitats que avui ens acompanyen. Tenim amb nosaltres la Glòria Inesta, és representant de l'entitat Prevenció del Suïcidi i Atenció al Supervivent, una tasca que combina també amb la seva professió de mestre d'educació de primària. També ens acompanya el Carles Alastuell, és representant de l'entitat Després del Suïcidi, Associació de Supervivents.
Hola.
També tenim amb nosaltres la Clara Rubio, representant de l'Associació Catalana de Prevenció del Suïcidi. Bona tarda. I per últim també vull donar les gràcies i també un fort aplaudiment a la Sílvia Llopis, que és supervivent del seu propi suïcidi.
Hola, bona tarda.
Arran doncs, del seu intent de suïcidi doncs, té una discapacitat, tot i que ella ja comprovareu que malgrat les barreres ella sempre supera tots els obstacles. I avui parlarà doncs, a través d'una aplicació, la tecnologia doncs, afortunadament ens facilita també la vida, I parlarà com si fos un GPS, eh? Parlarà en castellà, perquè no ens volem perdre, com ens passa a vegades quan anem amb el cotxe per la carretera, no ens volem perdre cap detall de la seva vivència. Però primer volem doncs, que ens expliquin aquestes entitats que ens ofereixin eines, que ens ofereixin recursos, perquè les xifres són preocupants. Glòria, primer de tot, des de quan funciona la vostra entitat, que també és creada per supervivents d'intents de suïcidi, i una mica quin és l'objectiu, quina tasca feu?
Es diu APSAS, Associació per la Prevenció del Suïcidi i l'Atenció al Supervivent. És una associació que, tal com deia la Raquel, inicialment estava formada per persones que havien viscut en el nostre context proper una mort per suïcidi. Dins de la nostra associació, que es va crear l'any 2016, tenim, de fet, tres objectius principals. Un és la conscienciació, una mica doncs, realitzant trobades com la que avui estem compartint per poder parlar des de la cura de la realitat del suïcidi i per poder doncs, seguir oferint espais d'ajut a les persones que ho necessitin. Des de la part de prevenció, tal com deia la Raquel, jo soc mestra d'educació primària i, de fet, fa 11 anys, quan va morir en aquell moment el que era la meva parella, doncs jo ja era mestra d'educació primària i jo fins aquell moment mai me n'havien parlat del que era la conducta suïcida i no tenia present no, tot el que aquesta realitat podia abarcar. Quan vaig transitar per al meu dol, va ser quan em vaig sentir apel·lada a treballar en la prevenció del suïcidi dins de l'àmbit que és el meu àmbit vocacional, que és doncs, l'àmbit educatiu. Per això, des de l'associació, el que realitzem en aquesta part més preventiva és tot l'acompanyament dins del centre educatiu. Estic molt contenta de veure tantes persones joves en aquesta trobada, prenent consciència de la importància de l'acompanyament entre iguals i també per poder tenir eines per detectar en les persones que estimem del nostre voltant doncs, si potser doncs, hi ha algun tipus de conducta suïcida. Per tant, des del nostre àmbit de la prevenció, el que fem és formació per professorat i orientadores de centre, tota la part de tallers per instituts i també per escoles de primària, que és important treballar ja des de la gestió i regulació emocional i sobretot des de la distinció de què m'ajuda de manera saludable i què no m'ajuda de manera saludable a regular l'ansietat, el malestar i totes aquestes emocions que potser no són agradables en el meu dia a dia. I després també fem com a prevenció tot el que fa referència a l'orientació en crisis. I també perquè ho conegueu, realitzem també grups d'acompanyament en dol per suïcidi, en aquest cas és el meu company Dario Nogués qui realitza aquests grups i des de la pandèmia doncs, els estem realitzant en format online, que realment és una manera que el Dario se sent còmode també amb aquest format i també ha permès que persones de tot l'estat doncs, puguin participar o persones que viuen potser en poblacions que no tenen accés a aquest recurs doncs, puguin utilitzar aquest format online per compartir.
Jo crec que parlar del suïcidi és l'assignatura pendent, no només a les aules, sinó a casa i a qualsevol àmbit del nostre dia a dia encara. Però creus que falta doncs, això apostar a educar més en gestió emocional als joves?
Sí, sobretot jo crec que la intel·ligència emocional és algo que ja està molt treballat en els centres. Potser ens cal anar un pas més enllà i sobretot fer treballs per distingir el que és l'emoció de la conducta. I aquí doncs, és on ens hem de centrar. I després també serà molt difícil poder treballar la prevenció del suïcidi a secundària si a infantil i primària no treballem en aquesta distinció i també si no parlem de la mort i no parlem de les pèrdues a infantil i primària, perquè després a secundària puguem també doncs, abarcar aquesta altra realitat.
I l'última pregunta, perquè després farem el debat, però per què fa tanta por? Per què ens fa tanta por? Per la culpa? Per l'estigma?
Bé, perquè des del màxim amor i la màxima protecció hem intentat evitar el factor contagi. La por al factor contagi és el que ha portat moltes, no, a part de la societat, però en el centre educatiu també, a no voler-ne parlar per por a que això repeteixi. Però, clar, aquesta realitat ja existeix. Per tant, si no en parlem de manera acurada i de manera sensible, el que estem fent és que les joves estiguin parlant a través de xarxes, s'estiguin acompanyant entre ells i elles sense tenir eines. Per tant, no volem parlar-ho des d'un espai segur com pot ser el centre educatiu per no fer mal, però en canvi tenim un accés a tota una sèrie de continguts també doncs que les joves ja n'estan parlant. I de fet, quan en parlem a l'aula, Abans parlaves de la notícia de la setmana passada, una notícia molt impactant. Els mitjans de comunicació tots en van parlar. Jo sóc mestra d'educació primària i a 6 els meus alumnes en van parlar, ho van sentir. Doncs com no jo, com a mestra, no ho haig de parlar amb el meu alumnat des d'una curiositat, si ells ho estan parlant al pati? Per tant, hem de fer que aquesta conversa pugui ser feta des d'un espai segur.
Doncs alguna cosa fem bé, no? Si ja comencem doncs, a parlar-ne, no? A les escoles, i també doncs, jo me'n recordo quan estudiava periodisme, era com una de les primeres normes que aprenies, que del suïcidi no es parlava. Era un tema totalment tabú. Carles, tenim moltes ganes que ens expliquis també com psicopedagog, com a coordinador, no? d'aquesta entitat també. Què és el que feu? Com acompanyeu també doncs, als familiars, als supervivents?
Hola, bona tarda. Nosaltres també sorgim arran d'una pèrdua en la nostra família. Ara fa uns 14 anys, el meu nebot es va suïcidar amb 19 anys i vam veure el buit brutal que existia, el silenci aquest tan aclaparador que existia al voltant de la mort per suïcidi, i també ens vam trobar que si la persona que ha mort per suïcidi és invisible, les famílies, l'entorn que estima una persona que mor a causa del suïcidi era doblement invisible, no existia, no pots explicar, no et veus en cor, no?, quan et pregunten i doncs què ha passat? Doncs mira que s'ha suïcidat. Doncs no és gens fàcil, no?, perquè efectivament aquest silenci que acompanya a la mort per suïcidi és brutal, no? A partir d'aquell moment vam decidir, com explicava molt bé la Glòria, no?, fas un procés de dol molt difícil, molt dur, en el que no hi ha masses respostes, no? El suïcidi és una mort que no té respostes, que et preguntes per què i no saps ben bé què pot haver passat, no?, pel cap d'aquella persona que ha decidit treure's la vida. Però en qualsevol cas, el que sí que vam veure clar era que era indispensable, primer, que els ciutadans de peu ens poséssim en peu i reclaméssim allò que tantes vegades veiem darrerament, no?, que la salut és molt més àmplia del que se'ns està explicant, no només són les atencions hospitalàries, no només són les grans operacions, no?, que són molt importants, només faltaria. Però aquesta atenció emocional, aquesta atenció sobre la salut mental, que sempre la germana petita de la salut, doncs, pràcticament és inexistent, no?, demanar atenció a un psicòleg o a una psicòloga, a una psiquiatra, en aquest moment és dificilíssim, no? I tenim clar que hi ha una profunda inestabilitat en la nostra societat i que aquí és un dels elements que explica la problemàtica que patim a hores d'ara, no? A partir d'aquest moment ens vam fundar la nostra entitat i a hores d'ara nosaltres, al igual que fan les altres entitats, fem molta formació a professionals, fem molta formació en centres educatius, a professionals dels serveis d'emergències, policies, bombers, a professionals del món de salut, perquè no és només el periodisme que no s'ensenya sobre la conducta suïcida, psicologia, no existeix cap assignatura específica, però tampoc existeix a psiquiatria. Els professionals de la salut moltes vegades no saben exactament quina resposta s'han de donar sobre la conducta suïcida. Per tant, hem fet una gran activitat de formació, una gran activitat d'informació en positiu sobre quina és aquesta problemàtica, com estem fent avui, i també fem molt acompanyament mitjançant grups i mitjançant atenció individual a totes aquelles persones que malauradament perden alguna persona a causa del suïcidi i es troben molt soles, no?, i molt desemparades pel que fa a com viure aquest procés de dol tan difícil.
Ara quan deies que feu aquestes xerrades, aquest acompanyament, aquestes formacions, no?, a agents també de primera intervenció, no?, com ara explicaves, això és fonamental també per suposo, doncs, detectar determinats senyals d'alerta.
Les morts per suïcidi són molt poc boniques, no tenen res d'agradable. Són morts que es manifesten molt violentament, en les que les famílies a vegades són les primeres persones que veuen aquella persona que ha mort en circumstàncies molt tràgiques. Però la policia ha de fer una feina que és establir si allò és una mort o ha estat un assassinat o ha estat un homicidi. I clar, evidentment, la primera intervenció en l'entorn familiar és molt estigmatitzadora, no?, pel que fa a l'entorn. Per tant, formar a tots els serveis d'emergència que intervenen abans de que es pugui produir una pèrdua o després, quan ja malauradament s'ha produït, és molt important, perquè si no l'entorn que està profundament afectat profundament traumatitzat per aquella pèrdua, es veu doblement estigmatitzat en aquell moment, no? Que no pot ni manifestar què és el que ha passat, no? Per tant, formar els serveis de primera intervenció és molt important i val a dir, diguem-ne, que tant bombers com serveis com el CEM tenen una àmplia experiència en aquesta atenció i normalment estem en comú acord en com s'han de fer aquests protocols.
Carles, també et volia preguntar, és la segona causa o la primera, segons l'any, de mortalitat entre la població més jove, molts anys superant fins i tot els accidents de trànsit. Per què passa això? Potser amb els accidents de trànsit s'han fet campanyes, no?, precisament per conscienciar, per informar, i això ha ajudat també a reduir aquestes xifres?
Les persones se suïciden des de que el món és món. I se suïciden a totes les edats. Quan parlem de que la població juvenil se suïcida molt, a mi em preocupa a vegades, no, aquesta afirmació, perquè és una mort molt transversal i actualment la gent que més se suïcida és la població adulta. I també està augmentant molt la població del que mal anomenem la tercera edat, diguem-ne, no? Per tant, és veritat que hi ha hagut un augment exponencial de les tentatives en els joves i les joves, però és molt important que quan parlem del suïcidi ho contemplem com una problemàtica que afecta el conjunt de la societat. Forma part de la conducta humana i en moments de dificultat, en moments d'inestabilitat, en moments de profunda confusió, la gent pot suïcidar-se. Però en una societat tan acomodada i amb tantes facilitats com la que tenim ara, també se suïcida. Per tant, no és una cosa gens fàcil d'explicar i hem de vigilar molt, no?, quan en parlem, i us demano a tots, no?, que ho envoltem d'aquest afecte, no?, d'aquest carinyo, no?, perquè és difícil parlar-ne'n i és molt difícil escoltar el tema aquest, no?, perquè ens implica personalment a tots d'una manera o d'una altra, no? Els professionals de la salut, després de la pandèmia, cada cop confessen més que les seves idees de mort han augmentat, no? Les situacions estressants, aquesta sensació en aquest moment d'una societat que sembla que no tingui futur, no? Que és quan millor hem viscut i ara sembla que el canvi climàtic, les situacions de conflicte econòmic, les guerres, etc., sembla com que posin en dubte com serà el nostre futur. I efectivament crec que els joves i les joves viuen amb molta inquietud aquest fenomen i també el del seu futur particular, no? I hem de fer-nos còmplices tots de construir una explicació en positiu de les coses, perquè malgrat tots els escenaris que veiem dolents, mai hem viscut tan bé com vivim ara. I a vegades sembla que no sigui així i això hem de fer un esforç per donar-li la volta entre totes i tots.
Avui farem això, donarem moltes voltes, canviarem molt la mirada i també trencarem molts mites i estigmes, com ara feies, doncs, apuntant a això, al perfil fins i tot, no?, del supervivent i també a tots els factors que et poden acabar, doncs, involucrant, doncs, en aquestes tentatives. Seguim ara amb la Clara Rubio, representant de l'Associació Catalana de Prevenció del Suïcidi, perquè ens expliqui també com comença la seva entitat, quins són els objectius i també les eines i els recursos que ofereixen a la societat.
Coneixereu diverses entitats. Al final, si algú de vosaltres, doncs, vol més informació, ens podeu contactar a qualsevol de nosaltres perquè ens anem redireccionant i fem molt, molt de treball en xarxa. La meva experiència ve fruit d'una situació molt similar que la dels meus companys. En el meu cas, jo vaig perdre la meva mare per suïcidi quan jo tenia 20 anys i el meu germà en aquell moment en tenia 13. El dol, doncs, va ser una situació molt complicada, però on nosaltres realment vam trobar aquest aïllament o aquesta solitud a l'hora de començar a conviure amb el suïcidi van ser molts anys abans, a través de situacions o de temptatives prèvies, doncs, que ell havia portat a terme. I en aquest espai és on nosaltres, doncs, intentem acompanyar de la millor manera possible entorns i familiars. És a dir, què fem aquells familiars que convivim diàriament amb algú que està patint emocionalment i que ens verbalitza i que en algun moment, no, i en alguna situació més extrema, porta a terme una temptativa de suïcidi. I aquí és on intentem generar un espai d'atenció a totes aquelles persones que ho estiguin visquent. Hi ha molts estigmes també en aquests moments previs, no? Perquè moltes famílies no ens atrevíem, no? O no ens atrevim a verbalitzar, doncs, que el nostre fill, la nostra filla, el nostre pare, la nostra mare s'ha intentat treure la vida. i malgrat doncs, que ha sobreviscut, no?, i la vida continua, les dinàmiques familiars, l'impacte que aquesta situació té en la família són molt altes, no?, i realment canvia totalment les relacions intrafamiliars. I en aquest espai és on intentem oferir recursos a l'entorn perquè sàpiguen millor com abordar una conversa difícil, no? És a dir, què puc dir, què és millor no dir, com puc acompanyar el meu familiar, a la meva amiga, al meu amic. I després també donem espais per gestionar emocionalment com tot això ens afecta, no? Aquí hi ha molts temes associats, hi ha una càrrega molt important per part de les famílies, hi ha una tensió en la calma que molts familiars a vegades ens traslladen, no? Una tensió permanent en l'entorn familiar per intentar evitar que hi hagi una repetició, molt d'estigma de si ho podem parlar, si no ho podem parlar, i tots aquests elements doncs, són els que intentem trencar i acompanyar de la millor manera possible aquelles persones doncs, que ens hagués agradat doncs, haver trobat aquests espais quan nosaltres ho vam haver de fer front a dins de casa nostra, no? En aquest petit món que ens afecta tant.
M'ha agradat molt això que deies, Clara, de que representeu les entitats que us hagués agradat tenir, no? Quan vosaltres, doncs, malauradament, vau viure doncs, aquestes experiències. Quines són també les preocupacions que us arriben més dels familiars, no? Quan troben aquests principals senyals d'alerta, no? Aquest aïllament, aquests suposo que també símptomes que moltes vegades demostren que darrere potser hi ha un trastorn de salut mental, no?
Cada família ve realment amb dubtes i situacions completament diferents, no? I aquesta és una realitat que trasllada la conducta suïcida, no? Que no tots ens trobem en el mateix moment de patiment ni en el mateix context. Sí que per mi hi ha una pregunta que sempre és transversal i comuna, que és què més puc fer? O si allò que estic fent és suficient? I aquesta pregunta és comuna doncs, quan venen... Mira, ahir justament vam atendre a una companya de feina, és a dir, una persona que té, no?, una col·lega de la feina que veu que pot estar en risc, com si venen els fills, com si venen els pares, és què més puc fer? De tot el que estem fent, podem fer alguna cosa més? I a vegades hi ha respostes que són incòmodes, perquè a vegades hi ha respostes que són no podem fer res més. I aquesta és una part d'acceptació i de gestió de la frustració molt important, no?, que aquestes famílies tenen. En moltes ocasions, òbviament, doncs, hi ha alternatives. Hi ha una de les accions que podem fer tots, que és entendre millor la conducta, incorporar eines per saber com tindre converses més efectives i més d'acompanyament. I tot això és el que al final les famílies ens traslladen. Hi ha molts dubtes, és a dir, venen generalment molt desorientades, hi ha molta por i moltes vegades hi ha una sobrecàrrega de les cures molt important, és a dir, que tenim familiars amb situacions molt extremes, no? Doncs, pares doncs, que són capaços de posar càmeres de videovigilància, no?, a casa per poder controlar, i ens pot semblar surrealista, però qui no ho faria? No? És a dir, quan et ve un pare o una mare i et diu, després d'una temptativa, tinc el meu fill a casa, sé que això pot tornar a passar i no tinc més eines per poder-ho impedir, qui som nosaltres per jutjar, no?, també aquestes accions? I el que intentem també és generar un espai de confiança, de que puguin compartir sense cap estigma, que allò que estan fent doncs, és entendible i no estem aquí per jutjar, que siguin conscients de tots els recursos que existeixen, que amplin la mirada, és a dir, que no han d'abordar aquest acompanyament de forma solitària ni aïllada. Aquest és un missatge molt important que llancem a les famílies o a tots vosaltres, si teniu una persona en risc al vostre entorn, no ho intenteu fer sols i soles, perquè la càrrega és molt alta. Intentem ampliar al màxim la mirada, ampliar aquest entorn de seguretat per poder protegir no només a la família, no només a la persona, sinó a nosaltres com a entorn protector. I aquesta part és molt important, eh? Qui cuida dels que cuidem, no? I la càrrega que suposa a les nostres famílies aquestes situacions.
Moltíssimes gràcies també. Jo crec que hem fet una bona arrencada per conèixer una mica els objectius, la manera de treballar i la filosofia d'aquestes entitats. I ara tenim moltes ganes de trencar estigmes i en Carles té ara una missió, que és doncs, això, posar-nos una mica sobre la taula perquè hem de parlar del suïcidi.
Tot i que darrerament es parla, però malauradament I permeteu-me que ho digui així, només parlem quan hi ha un cas tràgic, com aquestes setmanes ha ocorregut. I això no pot ser. No pot ser que parlem i que parlem d'un cas en el que hi ha una família, en el que hi ha un entorn que quedarà profundament afectat, veient dia rere dia, sentint a la ràdio, a la televisió, a tota la premsa, com es va fer, què va fer, per què ho va fer, a l'entorn del centre educatiu, les persones que coneixien aquesta família. No és una bona manera de parlar del suïcidi. Del suïcidi hem de parlar des de la serenitat, des de la pedagogia i donant una informació sobre la conducta que ens ajudi a comprendre un fenomen que ens trasbalsa profundament, no? Es creia, com deia la Glòria, que no s'havia de parlar, aquest ha estat un criteri científic durant molt de temps, però les xifres desmenteixen aquest criteri. El suïcidi a l'Estat espanyol i a Catalunya en els darrers anys no fa més que augmentar i en aquest moment és una de les causes de mort no natural, la primera, i en el cas dels joves també es posiciona en una situació molt preocupant, no? Però històricament té una explicació. Culturalment, la societat religiosa i política ha considerat el suïcidi una transgressió, un comportament que anava contra la norma. I, per tant, això ha fet que les persones que se suïcidaven en la nostra cultura catòlica fossin, fins fa molt poc, enterrades fora del cementiri, fora del Camp Sant, perquè era una conducta que es considerava de pecat, era una transgressió de la llei religiosa. I, per tant, quedaven excloses de la salvació, perquè si estàs fora del Camp Sant no aniràs al cel. I no ho dic en broma, sinó en ric, perquè aquesta és la nostra cultura. Igual que vivim el Nadal, encara que no siguem creients, doncs aquesta cultura ens ha conformat, no? Fins fa molt cot, al continent europeu, fa molt pocs segles, les famílies que tenien una pèrdua per suïcidi eren sancionades. El cos de la persona que s'havia suïcidat era exposat públicament perquè era una forma d'avergonyir a la família i de fer escarni d'aquella conducta a nivell social. Això és el que construeix el constructe cultural sobre el que nosaltres creiem que no s'ha de parlar del suïcidi. I científicament, a més, durant molt de temps, la cultura de la salut mental va associar clarament suïcidi amb conducta inadequada. L'estigma que pesa sobre el suïcidi és el mateix que pesa sobre la salut mental, no? Entenem, diguem-ne, que, per exemple, no? Quan parlem de depressió, encara molta gent en la nostra societat creu que pots estar fent cuento, que en realitat no hi ha per tant. Si algú es trenca una cama, tothom li vol signar el guix. I doncs, què t'ha passat? No sé què, no? Si estàs malalt d'un tema mental, tothom diu, bueno, t'has d'esforçar més, ho has de superar, has de fer aquest constructe també forma part de la conducta suïcida, no? I això és un element, diguem-ne, que pel que fa a l'estigma el retroalimenta, no? En les teories més modernes, diguem-ne, sobre la conducta suïcida, parlem d'aquest autoestigma com un element que és percebut per la persona. Si dic això, si parlo de la meva problemàtica, la gent, per comptes d'ajudar-me, possiblement em menystindrà més, no? És aquesta percepció que tenim de que no rebrem ajuda, no? I aquest és un element fonamental per explicar i per comprendre, diguem-ne, que la ideació suïcida es construeix sobre allò que jo no puc dir obertament, perquè percebem que si ho diem ens aïllaran, serem d'alguna manera segregats, però a més perquè pensem, i és un element que coincideix en totes les teories actualment, que no només serà una bona solució per mi, treure'm la vida, sinó que serà una bona solució pel meu entorn. És una idea tòxica que ens domina, però que fa que el nostre aïllament es faci doble. D'una manera percebem que la gent ens aïlla i d'una altra vegada nosaltres també ens aïllem, no? I sobre aquest doble aïllament la conducta suïcida l'únic que fa és reforçar-se. Per això és tan important comprendre que hem de demanar ajuda quan passem un mal moment, però que sobretot hem de saber escoltar. Si algú ens diu que estic passant un mal moment i l'únic que li hem dit, que li sabem dir és, bueno, tu el que has de fer és distreure't més, tu no has de pensar en això, has de pensar en una altra cosa, l'únic que fem és reforçar la seva idea de que no l'estem entenent. Per tant, hem de prendre seriosament la informació sobre la nostra salut emocional. No l'hem de banalitzar, no l'hem de frivolitzar. Ens hem de revelar una mica sobre aquesta cultura en la que estem vivint en aquest moment immersos de l'autoajuda, del self, no? I d'aquesta cultura tan neoliberal, no? De que tu et construeixes a tu mateix sempre, de que tu has de ser feliç, de que tu pots, de que tu... Això no és veritat. La vida és dificultat, és complexitat. I, evidentment, a vegades no ens en sortim. Les coses no sempre ens van bé. Perdem la feina, trenquem amb la nostra parella, ens costa encaixar, ens costa donar-nos a conèixer com veritablement som, la nostra identitat de gènere, les nostres dificultats emocionals ens passen factura. I, per tant, hem de saber que aquesta pressió sobre el ser feliç, sobre el ser autosuficient, sortir-nos de tot, no és possible. Necessitem que la nostra xarxa, la gent que ens acompanya, sàpiga que ens pot cuidar i ens hem d'aprendre a deixar cuidar. Hem de demanar ajuda i hem d'aprendre a deixar-nos cuidar. Acceptar que no estem bé. Culturalment, a més, estem en un moment en què estem frivolitzant moltes coses. I en l'entorn jove, les conductes de risc s'estan frivolitzant d'una manera espectacular. Sabem dels famosos selfies en situacions extremes, en alçades impossibles, a la vora d'una zona de perill, clarament, no? I hem vist, amb normalitat, vídeos de gent precipitant-se mentre intentava fer-se un selfie. I el repetim d'una manera absolutament inacceptable en els nostres reproductors, mòbils, etc., i ho normalitzem. I fins i tot a vegades ens riem. No pot ser. No podem normalitzar determinades conductes perquè el que fan és frivolitzar sobre la mort. I la mort és irreversible. Qualsevol dels problemes que patim durant la nostra vida pot tenir solució o no. El que únic que no tindrà solució és la mort. I, per tant, solucionar problemes pensant que ens podem morir com a solució és una solució que no és normalment encertada, no? Però, en qualsevol cas, hem normalitzat l'aïllament com a forma part de la cultura. Bueno, està a la seva habitació, està moltes hores, no parla amb nosaltres. Doncs no. No és una bona forma de relacionar-nos socialment. I ja sé que això pot semblar conservador, però per mi és absolutament revolucionari. És el que hem de dir en aquest moment. Les xarxes no són un bon acompanyament. I ho hem de dir així de clarament. El que és un bon acompanyament és parlar amb els amics, amb les amigues, sortir, que ens doni l'aire, fer exercici, tenir relacions, ballar, cantar, passar-nos-ho bé en companyia, en societat. I les xarxes l'únic que fan és manipular el nostre coneixement i la nostra percepció de les emocions. I per últim, ja acabo, no? El missatge d'un jove esportista conegut que deia: jo he passat un moment dolent de salut mental i per què nassos tenim tanta por de dir-ho, no? Crec que aquest és un element de canvi, el fet de que persones d'una certa notorietat diguin públicament: tinc un problema de salut mental, no estic bé, em retiro, necessito recuperar la meva vida personal, etc. Crec que és un element que ens ha d'ajudar a comprendre que hem de parlar més obertament d'aquestes problemàtiques. Moltes gràcies.
Tenim moltes ganes de donar veu doncs, a ella, a la Sílvia Llopis, té 39 anys. És una dona lluitadora, valenta, resilient, com ella també es presenta a les xarxes socials. I doncs, també és una supervivent. Afortunadament, no va perdre la vida fa uns anys quan ho va intentar. I avui, com moltes altres vegades, el que farà doncs, és explicar la seva vivència, el seu testimoni, perquè ara es dedica doncs, a això, explicar el seu camí d'obstacles i de superació per trencar també doncs, estigmes i també obstacles, malgrat la discapacitat, ja ho hem dit, que parlarà a través d'aquesta aplicació que té. Llavors, ens agradaria, Sílvia, primer de tot, que ens expliquis una mica doncs, com va començar tot.
En primer lloc, vull donar les gràcies per donar-me aquesta oportunitat. El que vull parlar és que el em va passar a mi, que no és fàcil d'entendre. Jo no vaig estar sola, em van ajudar família, amics, Jo no vaig estar mai ben diagnosticat. Ara miren. Cap enrere jo tenia una depressió. Però de cara a la galeria, jo tenia, diguem, la vida mig perfecte o com està estipulada socialment. Dona jove, amb feina, ve de salut i que físicament no estava malament, tan pot ser un bon futur. Però jo com a dona estava per dins triste buida. Amb 30 anys, vaig tindre que tornar amb els meus pares al trencar una relació. Jo sempre he sigut exigent i perfeccionista, manca de confiança. Em sentia menys que els demés i a partir d'aquest moment va començar els meus problemes de salut mental. No veia les meves virtuts i bueno, aquesta tristesa va desencadenar en ansietat i aquesta va desencadenar en atacs de pànics i aquí va començar el declive.
Aquí comença, com dius tu, no? Els atacs de pànic, l'angoixa, després d'aquesta ruptura, d'anar a viure doncs, a casa dels pares, de tenir una vida aparentment feliç, no? Com podríem pensar en molts altres casos, però tu et senties trista, sola, angoixada i comences doncs, a explicar-ho, anar als metges. Quin va ser doncs, el tractament, l'acompanyament que et van fer?
La gent em tractava com si els meus pensaments no fossin importants. Endenyen estes triste ves coses, surt, fes coses i els metges no me se'n medicaven. En cap moment volien saber el per què no me s'estudien la sintomologia. Cada vegada tenia més atacs de pànic. Vaig agafar por a tot. Tornava a la feina i una altra vegada em tornava a passar. Els metges només feien preguntes, eren incòmodes i no trobaven l'origen de res. La seguretat social em visitava cada 3 mesos. Vaig anar també pel privat. I era massa car i no em funcionava punto. Els meus ingressos a urgències ja era recorrenets. Sentia que els meus amics no me tenien, la meva família no sabia com ajudar-me i els metges no em curaven, doncs, amb la meva pèrdua de la realitat.
Hi ha gent que potser ho viu doncs, des del silenci, no vol recordar, no vol explicar doncs, com ho va viure i, en canvi, tu, no només avui, has participat en, aquesta taula rodona, també doncs, en el projecte Trencar Silencis. No? Com t'ajuda? Suposo que t'ajuda doncs, això a trencar i a guarir totes les ferides.
Però per l'amor de la meva família vaig voler superar la meva barrera i un cop superar vull ajudar a les persones perquè no és fàcil. Després del suïcidi els recursos brillen per l'ausència. La meva familiar ningú els va ajudar psicològicament, tampoc li van parlar de associacions. I també la no acceptació de que se ha suïcidat per part de la família. No me se'n volien salvar i que estigués amb ells. Han sigut 5 anys que he viscut sola només amb els meus pares un infern. Ningú els va ajudar cap recursos sanitari, els amics em van deixar sola, ni alguns familiars em van ajudar. No me sé si el hospital. No sé com em va sortir la forca perquè jo volia l'eutanàsia. Si no parlo, no camino i no menjo perquè merda volia estar viva.
Mira, el que explica la Sílvia és molt dur perquè després de sobreviure doncs, aquest suïcidi també es va sentir molt sola, com explicava ara. Només amb els seus pares, que evidentment l'acompanyaven, però sense aquests recursos, sense aquest suport no? que necessitava. Però ara, Sílvia, ets feliç. Ara estàs molt feliç d'estar viva. M'ho explicaves ahir, no? Que estàs contenta i que per això doncs, ets tan valenta i expliques també el que et va passar. Però també reivindicativa. I la Sílvia avui també doncs, volia donar un missatge, que no sé si és el que està escrivint o no, però també doncs, això, volia doncs, demanar més recursos, més eines.
La vida no és fàcil per ningú, però val la pena estar vius i hem d'aprendre a compartir totes les nostres emocions, siguin bons o dolents. Crec que hem de deixar d'amargar-nos i no sentir vergonya.
És un bon missatge, eh? Jo crec que tots hi estem d'acord. El que passa que a vegades és difícil, no? Després aplicar-ho en el dia a dia... I amb aquest missatge al final, que també era una mica en la línia, Carles, de que ens hem de cuidar més i ens hem d'aprendre a cuidar-nos i a cuidar els altres. I això també a concedir-nos que la vida a vegades és difícil. I aquí comencem el debat, que amb aquest missatge vull començar parlant també, abans deies, Carles, que doncs ara vivim, que el suïcidi sempre ha existit des de l'inici de la humanitat, malgrat la càrrega que portem, cultural, tot això que has explicat de la nostra història, el nostre passat. Però també avui dia, jo crec que no és fàcil ser adolescent, ser jove, ni adult, per la incertesa del moment actual que vivim i també per aquests aparells, els mòbils, que a vegades ens genera molta frustració, perquè la nostra vida ha de ser perfecta, ha de ser molt feliç, i suposo que quan passes un moment complicat, encara això ho agreuja més, que també facilita i ofereix recursos molt interessants. Després vull que parlem del Mind You, que és una xarxa social també impulsada des d'aquí, des de Sabadell, des del Parc Taulí, però atenció amb també aquest món virtual, no?, que ens envolta.
La major part de les persones que s'han fet milionàries amb les aplicacions que nosaltres portem al mòbil porten els seus fills a escoles en les que no hi ha mòbils, en els que no hi ha internet, en els que no es pot fer treball en xarxa, que és el que ens estan venent com a la cultura del futur. Això parla molt clarament de que tenen una informació, saben de que hi ha una problemàtica associada a l'ús constant i permanent d'aquest llenguatge, i s'ha construït una falsa idea de que els joves, d'alguna manera, es mouen amb facilitat amb aquest llenguatge. I això no és veritat. Són les víctimes principals d'un negoci que es fonamenta en les hores d'ús de les aplicacions. I aquesta és la clau de volta de per què els famosos algoritmes el que volen és que estiguis més estona connectat, més estona connectada. No és que siguin tot el problema, però formen part greument del problema, perquè ens fan creure que les nostres relacions poden ser més fàcils per la via virtual. I això no és veritat. Vivim un moment d'enorme confusió. Ho deia abans, no? No sabem exactament si el futur és positiu o no. I això és tremendo, no? Perquè quan jo tenia l'edat de molta de la gent que esteu escoltant-nos, els missatges sobre el futur no eren els zombis ni eren les malalties contagioses, no? Eren situacions, diguem-ne, d'optimisme. I és veritat que aquest llenguatge s'ha anat com deteriorant i tenim una percepció de que ens espera un món pitjor. Jo no sé com serà el món futur, no? Però sé que en aquest moment és molt important que construïm una xarxa de complicitats en l'ajuda i en la convicció profunda de que la col·laboració, que és el que ha construït el món del progrés, la societat en la que vivim ara es va construir sobre la protesta i sobre la col·laboració de la gent senzilla, de la gent que no tenia cultura, que sabia que l'accés a la cultura era fonamental i que era fonamental reclamar, reivindicar els drets socials per tothom. En aquest moment s'està posant en dubte si la salut ha de ser un altre cop privada o no. S'està posant en dubte si l'accés a la universitat ha de ser amb més pagaments o no. Això és el que ens ha de preocupar, no? Quina és la clau oculta sobre moltes d'aquestes problemàtiques, no? No tinc una resposta, Raquel?
No.
I aquí faig una resposta militant, com veureu, no? Però en qualsevol cas crec que el que és molt important és construir un llenguatge diferent sobre allò que sabem que funciona. I el que funciona és l'ajuda col·laborativa. Però sí que és veritat que ve un temps de dificultat. I els joves heu de ser molt resistents, no molt resilents, molt resistents.
M'encanta. Oferim també doncs, un missatge en positiu. Glòria, parla'ns també del Mind You, no? D'aquest portal també, que és una alternativa també per als joves, que demostra que també es pot fer, doncs, que es pot donar aquesta informació, no?
És una plataforma que s'ha creat aquí al Parc Taulí Sabadell, des del Parc Taulí, des de la part d'infantojuvenil. És una plataforma per treballar tot el que és el reconeixement del benestar i del malestar emocional, i també hi ha tota una part per reconèixer, doncs, si jo puc tenir sospites de que estic començant a desenvolupar algun tipus de trastorn, perquè no tot és un trastorn. Això també és molt important. No tot és malaltia, però sí que és cert que, doncs, quan jo... Moltes vegades frivolitzem i parlem, jo veig molt, no?, també amb els alumnes, d'estic bipolar o estic depre, no? Ho utilitzem de manera molt frívola. Però sí que és cert que quan jo tinc una sèrie de sintomatologia que em dura molt de temps, això és el que m'ha de fer sospitar, no que tingui un mal dia, un dia que no tinc massa ganes de fer res. Mind You us ajudarà, en tot cas, a fer aquest reconeixement i us pot, doncs, acompanyar també a seguir demanant recursos d'ajuda. Però també, per exemple, hi ha el xat jove,
que es va presentar aquest mes de setembre. És un xat que s'ha creat a Barcelona, que també doncs, són recursos a través de xarxes que us poden ajudar en moments que sentiu doncs, que necessiteu aquest acompanyament.
Sí, sembla que avui dia que estem tan connectats, estem més desconnectats i això també acaba doncs, impactant en la nostra salut mental. Algú vol participar? Té alguna inquietud, alguna opinió que vulgui compartir?
Hola, bona tarda. Bueno, gràcies per aquesta taula, gràcies a la Sílvia pel seu testimoni. Jo l'any 2000 doncs, em va tocar viure la mort per suïcidi del meu pare. És un tema complicat, difícil, i quan heu anat dient coses, doncs clar, et sents molt sol. Eh? Fins i tot me'n recordo que una companya em va dir «Nena, no diguis de què s'ha mort el teu pare, no?». No ho diguis, digues que s'ha mort de cop. I ara sóc professora i clar, i estem veient a l'institut, jo faig cicles de grau superior, que cada vegada tenim alumnat amb més problemàtiques a nivell pues, emocionals, venen amb unes motxilles increïbles, no? I de vegades et sobrepassen històries que t'expliquen i nosaltres no som psicòlegs, som profes, però sí que d'alguna manera els acompanyem, no? Llavors a vegades no tenim eines, sobretot a grau superior, que ja no hi ha persones que es puguin tractar amb ells, perquè representa que són majors d'edat i ja està, no? Llavors, la cosa és quines eines que fem quan un alumne el tens allà amb una tutoria individual i que has estat parlant i t'explica una cosa que dius, aquí haig de fer alguna cosa, no? I a on truquem, a on avisem? Veiem molta més problemàtica a les aules amb gent que no sap gestionar moltíssimes coses, moltes crisis d'ansietat, ansietat generalitzada, han de sortir de classe, han de respirar, i autolesions, bueno, vull dir que ens estem trobant fa uns anys amb unes problemàtiques, clar, jo des de la meva experiència ho visc com que, ostres, és molt dur. Gràcies.
Vivim una societat que ha construït una cultura del jovent que potser no està enfrontant la dificultat com l'han enfrontat generacions anteriors, no? I hem de fer una reflexió. Les coses no són fàcils. I, efectivament, els joves i les persones adultes sumem moltes vulnerabilitats. Hi ha situacions d'exclusió, de dificultat econòmica, d'identitat de gènere, milers de fenòmens, diguem-ne, que sumen en les nostres persones la pressió d'una societat que construeix el discurs de l'èxit i d'una suposada felicitat basada en els likes o en no sé què, no? Quan som testimonis d'això és molt difícil posicionar-se. Però en qualsevol cas, per mi és fonamental aquesta perspectiva que has dit tu de l'amor. Què li dic jo? Aquesta és la pregunta. Déu meu, què li dic jo, no? Com ho faig per intentar que aquesta persona vegi primer que pot comptar amb mi d'alguna manera, que la puc ajudar, però també crec que la pregunta és qui creus que et podria ajudar? Com ho fem això? Qui tens en el teu entorn? No? Crec que ajudar a les persones a que vegin dintre d'aquesta foscor que a vegades ens domina quins són els raigs de llum, no? Quines són les persones, què és el que t'ajuda? Quan estàs malament, què és el que t'ajuda? O què creus que t'ajudaria? Són les preguntes que et poden ajudar a encaminar una mica aquesta ajuda. Mireu, tothom traspassa la pilota cap amunt, que si el CESMIG, que si no sé què, i clar, hi ha serveis que evidentment s'han de dotar més, eh? I evidentment han d'haver-hi treballadors de la salut emocional en els centres educatius. I aquesta és una reivindicació indiscutible. N'hi han d'haver més. No n'hi ha prou en que vingui un psicòleg no sé quan, o que jo tinc un psicopedagog o una psicopedagoga, pobres de nosaltres, diguem-ne, per un centre de 300 o 400 alumnes, no? Però millor que n'hi hagin, no? I, evidentment, si hi ha un protocol, si hi ha un planejament sobre la salut emocional del centre, on no només es parla de prevenció de suïcidi, es parla d'assetjament, es parla dels col·lectius de risc, es parla de com ens posicionem quan hi ha qüestions de gènere complicades de gestionar, si hi ha aquest protocol, els mestres i les mestres, els docents, les docents, es veuen més acompanyades. I no pot ser que estiguem sempre sols i soles per afrontar determinats problemes. Està molt bé que tu, com ho has viscut en primera persona, tinguis aquesta capacitat empàtica, no?, amb la que quedem marcats tots els que hem perdut algú a causa del suïcidi, a dir, no em quedaré callada. Jo no em quedaré callada. Jo ho diré. Això és un problema, tu. I hem de donar-li la volta, perquè jo, evidentment, no puc decidir sobre la vida de ningú. Però no vull que la gent es mori perquè és infeliç als 14, als 15, als 16, als 17, als 18, als 80. No vull. Si és possible, evitem-ho. D'acord? I això va més enllà de que hi hagi molts professionals, que n'hi han d'haver, que n'hi han d'haver. I en el cas del jovent està clar que com més a prop, millor. Com més ràpid, millor, perquè hi ha una conducta molt impulsiva, a vegades molt poc reflexiva sobre les problemàtiques, que no ajuda a veure que allò serà temporal, que allò que li està passant serà temporal. A vegades no ho és així, eh? Hi ha dificultats molt greus en el nostre món perquè és molt injust, però moltes vegades serà temporal, no?
Bueno, yo creo que deberíamos trabajar desde casa y en las aulas en tratar las emociones. El problema es que los médicos solo atienden la sintomatología, por eso solo nos dan pastillas. De aquí viene que se debe cambiar los recursos en la medicina y en la sanidad. Deberíamos trabajar enfocando cómo gestionar nuestras emociones y así entenderemos muchas cosas y a nosotros mismos.
Que aparte de los profesionales y todas las personas que nos tienen que ayudar, también creo que somos una generación, nosotros, los jóvenes, que está muy estigmatizada, ya no por la sociedad, sino también por nuestras propias familias, que no saben cómo resolver y cómo sobrellevar la situación. Porque yo recuerdo perfectamente cuando le decía a mi madre, quiero morirme, y ella me decía, lo tienes todo, y se enfadaba conmigo. ¿Cómo sobrellevar estas situaciones? Porque tanto llevarlas nosotros mismos como llevarlas los demás, para poder ayudar a todos.
Nosaltres en els grups, no? quan treballem amb els grups i la majoria realment de persones que hi tenim són mares i pares, la majoria un 60%, 70%, i realment surten aquests dubtes que tu comentes, no? Moltes vegades és, ostres, és que en una situació de crisi jo li dic al meu fill o a la meva filla que no l'entenc, que com pot ser, no? I que no em puc posar al seu lloc i que ho té tot i que què més podem fer? També, a vegades, doncs, un vot de confiança i paciència, no? També amb aquestes persones que estem al voltant, que pateixen molt perquè l'únic que volen és fer-vos sortir, no? I fer-nos sortir d'aquest patiment. I que no saben com fer-ho, no? I moltes vegades, en comptes d'ajudar, no? poden donar respostes contraproduents. No? I la forma més poderosa és la pregunta que feia aquesta companya, no? Què puc preguntar? O com ho he de preguntar perquè la situació millori, no empitjori? És a dir, si només sóc capaç de que la situació no empitjori, com a pare, com a mare, com a germà, ja estaré superfeliç de poder sortir d'una situació de conflicte, perquè al final això genera situacions de conflicte a casa, i això no ens interessa, perquè l'únic que necessitem és generar més vincle i més proximitat amb la persona per quan ho necessiti, que hi hagi doncs, aquesta abraçada, aquest acompanyament sense judici. No? Jo crec que la gran paraula que ens hem d'emportar avui, si som capaços, no, d'endur-nos aquesta paraula, és no judici. És a dir, tinc una persona davant que està patint, no jutjo, simplement escolto, acompanyo i ofereixo la meva presència, que és el regal que puc oferir i que obtindrà el millor resultat per la prevenció del suïcidi.
Jo crec que amb aquest missatge que ens deia la Clara, d'intentar ser més empàtics al final, no? Amb el patiment, de no jutjar, de trencar amb aquest silenci, avui suposo que quan arribem tots a casa compartirem l'experiència que avui hem viscut i això jo crec que ja també és una manera, no? D'ajudar doncs, a la gent que tenim al nostre entorn, al nostre costat, per això, fins i tot per explicar tots aquests recursos, aquests telèfons, aquestes entitats, aquests testimonis que existeixen i per això, per trencar els tabús i escolteu, ens hem d'abraçar més ara que podem. I res, moltíssimes gràcies a tots.
puedes jugar a ser Dios.
El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.